21 migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. L'actualitat avui passa per un greu accident laboral que ha tingut lloc a Eivissa a causa d'una deflagració de gas en una casa a Cala Molí, a Sant Josep. Dos homes han resultat ferits. Un d'ells es troba en estat crític. Carmen Cires, bon dia. Se sap ja què ha passat?
Bon dia, encara no. La Guàrdia Civil ja ha investigat les circumstàncies de la deflagració que s'ha produït durant una operació de càrrega de gas a un habitatge unifamiliar ubicat al carrer de Dalt, a Cala Molí. El ferit crític és un home de 46 anys i nacionalitat espanyola que ha ingressat a l'UCI de l'Hospital Can Mises, i un altre home de 26 anys i nacionalitat portuguesa està ferit lleu i en observació del mateix centre. A la zona s'han desplaçat efectius de la Guàrdia Civil, policia local i bombers. 6 efectius en 2 vehicles que han desenvolupat les feines d'extinció del foc fins poc abans de les 12 del migdia.
Gràcies, Carmen. Tot d'una, anirem fins al lloc dels fets per ampliar aquesta notícia destacada d'aquest 1 de juliol. Comença una de les operacions sortida de l'estiu. D'aquí a diumenge es preveuen prop de 8.000 moviments als aeroports de les Illes. Tot d'una en parlam. Iker Hernández és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Educació culpabilitza la LOMLOE de les notes de la selectivitat.
El percentatge d'aprovats en les proves d'accés a la universitat d'enguany s'ha situat en el 89,6%, gairebé 3 punts per davall de l'any passat. Les assignatures amb les notes més baixes han estat matemàtiques, científiques, ciències generals i física. El conseller Antoni Vera apunta a l'impacte dels nous currículums impulsats per l'anterior govern i derivats de la LOMLOE.
Els nous tribunals d'instància redueixen un 10% els litigis.
Ho ha dit el ministre de Justícia, Félix Bolaños, qui ha fet balanç del primer any de funcionament d'aquests tribunals arran de la llei d'eficiència judicial. Una valoració que no comparteix el sector a les Balears, on la implantació es va produir més tard. El jutge degà de Palma i el sindicat CESIF han estat més crítics.
Punt final a la rebaixa de l'IVA als carburants.
A partir d'avui torna a ser del 21%. A canvi, ha entrat en vigor un nou paquet d'ajudes que inclou descomptes. Durant aquest mes de juliol hi haurà una bonificació de 15 cèntims per litre.
A Mallorca avui comença la prova pilot del govern de reserva de places als autobusos del TIP. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. De moment només és una prova pilot a la línia 263 que va del port de Sóller a Palma passant per Deia i Valldemossa en una única freqüència diària a les 3 de l'hora baixa. S'espera que així es comencin a resoldre els conflictes per pujar l'autobús.
A Menorca, l'augment de la temperatura de l'aigua ha reduït els nivells d'oxigen i ha causat la mort de centenars de peixos atrapats a Salbufera d'Esgrau. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Per evitar que la situació es repeteixi, avui el Parc Natural ha obert de manera mecànica la connexió entre la gola i la mà. La reobertura d'aquest canal ha de permetre renovar l'aigua, augmentar-ne l'oxigen i facilitar que els peixos puguin sobreviure. És una actuació que ja s'ha fet altres estius, però enguany s'havia ajornat per no perjudicar una altra espècie, una au protegida.
En els esports, Adrián Fuentes és el primer fitxatge del Mallorca per la pròxima temporada, de la qual ja tenim calendari. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El davanter madrileny és el primer reforç per a Luis García. Adrián Fuentes, de 29 anys, arriba procedent del Córdoba, també de la segona divisió, i ha signat per 4 temporades i el Mallorca pagarà aproximadament uns 3 milions d'euros al conjunt andalús. Pel que fa al capítol de sortides, els jugadors cedits Mateo Joseph, Marés Cúmbula i Cito Lubumbo tornen als seus equips d'origen i el Mallorca començarà la temporada segona divisió el cap de setmana del 15 d'agost. Serà contra el Valladolid a Son Moix. El darrer partit de Lliga serà contra l'Almeria, també a domicili, el 6 de juny de 2027. I en tennis, Jaume Munà jugarà demà la segona ronda de Wimbledon, això després de guanyar a l'argentí Francisco Cerundolo.
I completam la portada amb la previsió del temps. Xesca Cifra, bon dia.
Bon dia. Avui tenim alguns canvis en la situació meteorològica. Creixen els núvols, sobretot ara a l'interior de Mallorca i també a la Serra de Tramuntana. I també tenim qualque núvol, sobretot a l'interior i nord d'Eivissa. A Menorca el cel torna a estar ben destapat, igual que Formentera. Tindrem, per tant, una hora baixa de cel més variable i possibilitat de qualque ruixat aquests pròxims minuts, pròximes hores, a punt sobretot a l'interior de Mallorca i cap a la Serra de Tramuntana, però en tot cas seran ruixats molt localitzats. final del dia. Aquests núvols s'han d'anar desfent i ja tindrem el cel destapat una altra vegada a tot l'arxipèlag. Avui tornem a tenir temperatures elevades, semblants a les d'ahir, o un 2 graus per davall. Tornem a tenir ara a l'interior de Mallorca 34-35 graus, a Eivissa, Formentera ja passant dels 30, de 30-32, i a Menorca quedam en torn dels 30. Atenció al vent de component nord, perquè s'ha d'anar intensificant les pròximes hores, sobretot notarem aquesta intensificació a Menorca. De fet, a partir ja d'avui vespre i tot demà, el vent podrà arribar a bufar en cops de 40 a 60 km per hora, fins i tot en cops una mica superiors. I això farà que la situació a la mà es compliqui amb el pas de les hores. Ara ja molt de redolta forta maró al nord de Menorca, però aquesta situació es traslladarà també al nord de Mallorca. Demà, fins i tot, redols amb maregassa. Això vol dir ones de més de 3 metres al nord de l'arxipèlag. Demà la temperatura davallarà pràcticament arreu. Notarem una refrescada general arreu de les illes pel que fa a les màximes. Així tot no farà fresca, però sí que tindran valors més continguts. Serà el dia més fresc de la setmana, perquè a partir de divendres el termòmetre se tornarà a enfilar i tindrem el cap de setmana una altra vegada temperatures d'estiu de ple amb màximes superiors als 35 graus.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Ho dèiem fa uns minuts, la Guàrdia Civil investiga ja l'accident laboral a Eivissa, sobre el qual ha començat a recollir també informació treball. Dos homes han resultat ferits, un d'ells crític per una deflagració de gas a una casa a Cala Molí, al municipi de Sant Josep. Des del lloc dels fets ens ho explica Alberto Ferrer.
El que es troba més greu és un home de 46 anys i nacionalitat espanyola que està ingressat a l'UCI de Can Misses. Amb ell hi ha un company en estat lleu i en observació de 26 anys i nacionalitat portuguesa. Els dos treballen a una empresa de neteja i estaven netejant el pou mort d'una mansió just aquí a la vora. En aquell moment, coincidint amb ells, hi havia una descàrrega de combustible a la casa del número 31 d'aquest carrer de dalt de Cala Molí, quan s'ha produït l'explosió que els ha ferit a tots dos. Segons ens expliquen, en aquest moment encara hi ha una forta presència de gas, per això ens han fet retirar de la vivenda. En qualsevol cas, el que us podem explicar és que tot ha passat al voltant de les 10:30 del matí. Han intervingut 6 bombers amb 2 dotacions per controlar el foc que s'ha produït a continuació i que ha afectat les sempre vives que delimiten el perímetre de la finca i també ha causat danys amb un garatge. Han intervingut també policia local, que ha tallat la circulació durant mitja hora en aquest carrer de Cala Molí, i també s'han activat els membres de l'Institut Armat de la Guàrdia Civil, que investiga ja les causes. Per aquí han vist passar els TEDx i també a la policia judicial de l'Institut Armat.
No és l'únic assumpte marcat en la sinistralitat laboral a Eivissa, perquè un treballador extern de manteniment d'ambulàncies de l'àrea de salut Pitiusa ha hagut de ser ingressat a l'Hospital Can Misses després de patir un cop de calor mentre feia feina. Els sindicats han exigit aquest dimecres mesures immediates a la consellera de Salut per impedir posar en risc els treballadors sanitaris. Manuela García ha dit que instal·laran pèrgoles mentre es fa un projecte més ambiciós a mitjà termini. Enric Fernández.
Els sindicats del sector sanitari han denunciat de nou la manca d'equipaments i d'ombra pels vehicles d'urgències a Eivissa i Formentera, que no disposen de les instal·lacions dignes que recorden sí que hi ha a la resta d'illes. Aquest matí, representants sindicals s'han reunit amb la consellera Manuela García, a qui han tornat a denunciar una situació que qualifiquen de molt greu. És José Manuel Maroto, d'USAE.
Hemos lanzado que se haga en las mismas instalaciones donde están ahora ubicada la base del SAMU 061, que es un edificio del antiguo edificio de hemodiálisis, con la zona de aparcamiento de atrás, que esa zona se derrumbe y se hagan unas instalaciones, una nave en condiciones, con una zona subterránea para los vehículos de reserva que estén resguardados y unas instalaciones dignas para los trabajadores.
La consellera de Salut ha assegurat que a mitjan juliol s'instal·laran unes pèrgoles perquè els vehicles puguin estar a l'ombra. Manuela García ha destacat que són conscients que no solucionen el problema al 100% i que per això treballen en un altre projecte a mitjà termini.
Casi hemos tenido a las manos un local. Ahora mismo hay un proyecto en el de hacer más pérgolas para, por lo menos de manera transitoria, pues ir protegiendo a los vehículos.
El treballador afectat pel cop de calor no recordava ni el seu nom quan va ser trobat aquest dimarts pels seus companys, desorientat a l'aparcament al sol que hi ha a l'antic edifici hospitalari. Afortunadament, ja ha estat donat d'alta.
Un incendi declarat a les 2 de la matinada en un immoble de Cala Ratjada, a Mallorca, ha deixat una persona ferida i ha obligat a desallotjar 4 veïnats. Dos guàrdies civils fora de servei han rescatat una persona que havia quedat atrapada a casa seva per les flames.
L'incendi s'ha originat en una segona planta d'un edifici d'habitatges. Dos agents de la Guàrdia Civil fora de servei han accedit al pis a través de la fractura d'una porta i han rescatat un home que presentava ferides i problemes respiratoris per inhalació de fum. Dues dones més, de 25 i 59 anys, han estat evacuades i també s'han hagut de desallotjar 4 persones dels pisos superiors al que s'ha cremat. Segons ha informat el SAMU 061, la gravetat dels atosos era lleu. Un dels homes ha estat traslladat a l'Hospital de Manacor amb cremades. També s'han atès els dos agents que han actuat en primera instància. El foc s'ha donat per extingit al voltant de les 3:30 de la matinada.
Mentrestant, ha començat el retorn a casa dels menorquins desallotjats d'un creuer fluvial a França que es va incendiar mentre dormien la matinada de dilluns, Axel.
Una vintena de menorquins anaven a bord de l'embarcació. Tenen entre 65 i 80 anys i han sortit tots ells il·lesos de l'incident. Estaven amarrats al port d'Honfleur, a Normandia, quan al voltant de les 3, mentre dormien, es va declarar l'incendi al vaixell i van haver de ser evacuats d'urgència. Els 6 primers han arribat ja a l'aeroport de Menorca.
Decían fuego en la cocina. Yo al principio pensaba que era un simulacro, pero a las 3 de la mañana era impresionante el fuego. Entonces vino gente de Cruz Roja, de Protección Civil, SAMU.
Jo amb camisón, el resto de la gent també, i sortim. I com que estàvem ben bé en el moll, doncs vam tenir la sort de que vam sortir i ens vam quedar a fora del moll, tots allà agrupadets, amb una fred que pelava.
Els 14 menorquins restants han quedat a París fins demà. En total, es van haver d'evacuar 163 persones, 132 passatgers i els 31 membres de la tripulació.
I han estat condemnats 6 joves per haver humiliat i agredit un jove amb discapacitat a Manacor l'any 2021. Li van tatuar fins i tot un penis a la cara. L'Audiència Provincial els imposa també una indemnització de més de 18.000 euros.
A més del tatuatge del penis, li van afaitar i tatuar les celles, li van cremar els llavis amb cola, li van col·locar piercings i el van immobilitzar amb brides. El tribunal considera que la víctima, que té reconeguda una discapacitat del 38%, no podia donar un consentiment vàlid a aquestes accions. Cada un dels 6 condemnats haurà de complir 5 mesos de presó per un delicte contra la integritat moral, a més de diverses multes per lesions lleus i coaccions. També tenen prohibit comunicar-se amb la víctima o acostar-s'hi a menys de 250 metres. La condemna s'ha dictat de conformitat després que els acusats reconeguessin els fets i consignessin prèviament la indemnització per reparar el dany causat. El tribunal ho ha tingut en compte com a atenuant de les penes.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Seguim amb més qüestions de l'actualitat. Són les 2:13. És una jornada de molts de moviments aeris amb milers de passatgers que comencen avui les vacances. L'operació sortida arrenca aquest dimecres 1 de juliol als aeroports amb prop de 7.800 vols programats fins diumenge.
Més de la meitat es faran durant el cap de setmana. En concret, dissabte serà el dia amb més operacions. N'hi haurà 1.681. La xifra total, però, des d'avui fins dimecres és menor que la de l'any passat.
Així ha comença el tram fort de la temporada turística a les Balears, que ha estat la destinació preferida per al turisme rural el mes de maig, amb un 12% més de pernoctacions que un any abans, segons l'enquesta d'ocupació en allotjaments turístics de l'INE.
Amb 200.000 pernoctacions en aquest tipus d'allotjaments, l'arxipèlag assoleix el grau d'ocupació més alt d'Espanya en els agroturismes, amb més del 53% de les places planes. El total de viatgers a la comunitat va créixer un 5,5% en comparació al maig de 2025, amb més de 2.120.000 persones que varen fer prop de 10 milions de pernotacions totals a hotels, apartaments i càmpings.
Són dades del mes de maig, quan la temporada ja estava en marxa feia setmanes. De fet, l'afluència turística ja es va notar a l'abril amb un nou rècord, segons l'índex de pressió humana que ha publicat l'Ibestat. Concretament, el 30 d'abril, quan l'arxipèlag va registrar un pic màxim d'1.640.000 persones. És un 0,13% més que el mateix mes de l'any 2025. Olivia Navarro.
La mitjana mensual es va situar, però, en 1.500.000 de persones, coincidint alhora a les illes, un fet que demostra la tendència a l'alça del pes demogràfic i turístic des de principi de primavera. De fet, la pressió humana s'ha incrementat de manera estable any rere any a les Balears des del 97, a l'excepció dels 3 anys marcats per la pandèmia de Covid. Les dades de l'Institut Balear d'Estadística, en tot cas, es basen en la població resident, també, però, en l'estacional que entra i surt a través d'esports i els aeroports. A Mallorca, Menorca i Formentera, el màxim de persones alhora es va registrar concretament el 30 d'abril, és un dijous just abans del pont del 1er de maig a Eivissa, però va ser 4 dies abans, va ser el 26 de maig, en aquest cas diumenge, coincidint en l'obertura de les discoteques a l'illa.
Són xifres que coneixem quan falten poques setmanes per la manifestació convocada per la plataforma Menys Turisme, Més Vida, dia 26 de juliol, contra la massificació turística a les Balears. I d'avui la vicepresidenta executiva de la Federació Hotelera de Mallorca ha admès que encara falta feina en la gestió de la destinació.
Posa l'exemple de la crisi de l'habitatge i la mobilitat. Maria José Aguiló reclama en una entrevista a l'Informatiu Matí respecte als manifestants i espera que no es tornin a repetir episodis, diu, incòmodes per als turistes, com en protestes passades.
I aquí sí que crec que s'ha encetat un camí i que s'ha de continuar i s'ha d'intensificar perquè se pugui gestionar millor el destí i que puguen tenir una convivència favorable i equilibrada entre tots. Nosaltres hem vist que hi ha alguns aspectes en els que s'està treballant per intentar millorar-ho. Queda molt de camí per recórrer, però sobretot pensant que els dos aspectes que més s'han posat damunt la taula han estat l'habitatge i la mobilitat.
La patronal hotelera espera que la temporada sigui molt similar a l'any passat. Esperen per aquest mes de juliol ocupacions de prop del 87%. Les estades es van escurçant i moltes de les reserves són de darrera hora. Influeix la incertesa de l'economia de mercats emissors com l'alemany i el Regne Unit i les derivades del conflicte a l'Orient Mitjà.
Efectivament, el sector turístic i hoteler de les Balears ens mostra optimista de cara a la temporada, tot i la incertesa derivada dels conflictes internacionals. Destaquen que enguany la temporada ha començat més tard i que els viatges fan aquestes reserves de darrera hora, però així i tot esperen bons nivells d'ocupació i també preus estables. Clàudia Mallia.
Sí, és una de les reflexions que deixa la jornada Futur i Competitivitat del sector hoteler, feta a Palma per l'Associació per al Progrés de la Direcció, un fòrum on s'han abordat altres reptes que enfronta el sector turístic, com l'impacte mediambiental o la retenció de talent. Ara bé, totes les mirades estan posades en el context geopolític, un fet que expliquen ha endarrerit les reserves. Joan Vargas és director de Recursos Humans del grup turístic Aboris.
És una temporada turística que ja ve una mica marcada per tots els problemes que hi ha hagut amb la guerra d'Iran, sobretot a començament de març. És la temporada, diguéssim, que li està costant arrencar perquè va patir tot el que són les reserves. Els mesos de març i abril van quedar molt aturades, pues una mica per la por a què podia passar. Ara sembla que la cosa s'està relaxant i hi haurà molta última hora.
Asseguren que, malgrat la preocupació inicial, els conflictes no han aturat les ganes de viatjar. Antonio Català és el president del grup hoteler Marriott.
Parecía que el año iba a ir regular y lo hemos seguido muy de cerca y ningún problema. Yo creo que ahorrar no está de moda, la gente sigue viajando y nosotros somos urbanos fundamentalmente y estamos con crecimientos del 15-18% sobre el año anterior.
Tot i que es mantenen les ganes de fer vacances, des del sector hoteler perceben un canvi d'hàbits en els viatgers. Victòria Capellà és directora de Recursos Humans de Bahia Príncipe Hotels i Resorts.
Abans el client estava més temps dins hotel i ara el client té més oportunitat de conèixer perquè hi ha cotxes de lloguer i perquè hi ha molt de serveis i perquè hi ha més coses i més experiències per viure.
També apunten que cal buscar alternatives per gestionar el gran volum turístic que reben les Balears, que diuen és essencial per l'economia de les illes.
I aquest primer dia de juliol acaba la rebaixa de l'IVA dels carburants, que passarà de ser del 10 al 21%.
Un camí als impostos, però, que no es notarà de cop a la butxaca dels ciutadans, ja que el Consell de Ministres va aprovar dilluns un nou paquet de mesures amb descomptes per als carburants.
Fa un parell de dies vaig passar per aquí i ha pujat una barbaritat.
És preocupant que pugui tant la gasolina, però bueno, suposo que qualsevol dia s'estabilitzarà una altra vegada.
Són les 2:20, fem una petita pausa i tornem amb més temes de l'actualitat.
La llum de les Illes Balears és màgica. I aquest estiu ens dona una altra alegria. El dia 12 d'agost viurem un esdeveniment únic per gaudir-ne amb la nostra gent. Ho farem amb prudència, amb respecte i amb responsabilitat. No improvisis. Prepara't bé. No et desplacis si el veus des de que teva des del teu allotjament turístic i protegeix els més vulnerables. Respecta l'entorn i, sobretot, fes un ús correcte d'ulleres i filtres homologats. Viu un eclipsi segur. Govern de les Illes Balears.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
Escoltau l'informatiu migdia. El primer resum de la jornada d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha atribuït avui la baixada en el nombre d'aprovats a la selectivitat a l'impacte dels nous currículums impulsats per l'anterior govern, derivats de la LOMLOE, uns currículums que per primera vegada s'han aplicat a tota una promoció. El percentatge d'aprovats s'ha situat en el 89,6%, gairebé 3 punts per davall del registrat l'any passat.
El conseller ha admès que les xifres no són les desitjades i ha fet una reflexió a la comunitat educativa per revertir aquesta situació.
A partir d'ara, nosaltres farem feina per revertir aquesta situació. Aquests resultats sí que seran, els posarem a damunt la taula a totes les meses d'educació, perquè crec que han de fer una valoració en conjunt i una reflexió en conjunt de què és on podem millorar, però, evidentment, han de millorar els resultats.
Les matèries amb més dificultats han estat Matemàtiques 2, Física i Ciències Generals, totes amb percentatges d'aprovats pròxims o inferiors al 50%. Tot i això, Vera ha recordat que aquest curs ja s'han començat a implantar nous currículums que incrementen les hores de matemàtiques, reforcen la lectura i l'escriptura i incorporen noves assignatures optatives amb l'objectiu de millorar els resultats acadèmics.
Vera també ha anunciat que el govern reconeixerà l'excel·lència acadèmica dels estudiants amb millors resultats a les proves d'accés a la universitat.
20 alumnes rebran un premi de 600 euros per a cadascun d'ells.
Uns premis en les millors notes de selectivitat d'enguany. És una mesura més que volem el govern de les Illes Balears per reconèixer l'esforç i el talent.
La convocatòria es publicarà aquest dijous al BOIP i les sol·licituds es podran presentar entre el 15 i el 24 de juliol.
I 150 infants en risc d'exclusió social han començat avui a l'escola d'estiu de la Fundació Pere Terrer, repartits en 3 centres de Palma. 22 nacionalitats diferents viuran fins dia 24, una experiència compartida basada en el respecte a la convivència. Unes activitats finançades pel govern a través de la convocatòria d'IRPF. L'entitat assegura que cada estiu hi ha més demanda i que fins i tot tenen llista d'espera. Laura Marcos.
Amb seu a Catalunya, la Fundació Pere Terrés treballa des del 2017 a diversos centres de les Balears amb infants de 3 a 12 anys en situació de vulnerabilitat social. Les activitats de la seva escola d'estiu estan centrades en la convivència i el respecte. Ho explica Maribel Trujillo, la directora.
Per nosaltres el valor educatiu del lleure és molt important, és un valor amb el que no se pot jugar i dona continuïtat als infants perquè se desenvolupin com a persones a nivell psicològic, a nivell emocional i a nivell social.
Reflexió, acollida, personalització i capacitat de creació són els eixos de l'educació que volen transmetre als infants. Això i la riquesa que porta la multiculturalitat. El director de l'escola d'estiu és Rafa Cárdeno.
Per tant, molts és exactament igual de on provenen,
però sí mos iguala el que mos aporten, no? Que és aquesta pluja de somriures diària i aquest sentiment d'agraïment de la cuida que li donam, no? Que això són nòmines emocionals que a nosaltres mos retroba donant més energia i més feina, no?
I així han explicat com han començat avui les activitats Benja i Salomé, dos dels alumnes de l'escola d'estiu, el CEIP Alexandre Rosselló.
Aquell primer dia ha estat molt bé i he conegut gent i he fet molts amics.
Me ha gustado. Sí, me encanta porque es muy grande.
La Fundació Pere Terrés ofereix el servei d'escola d'estiu al CEIP Alexandre Rosselló, el Col·legi La Immaculada i el Juniper Serra de Palma. A més de les activitats i sortides setmanals, els infants podran gaudir d'una colònia a finals d'estiu a Vinicanella.
El ministre de Justícia fa una valoració positiva del primer any d'implantació dels tribunals d'instància, els nous òrgans de primer nivell que substitueixen els antics jutjats unipersonals. Assegura que en aquest termini s'han assenyalat i celebrat més judicis i que la litigiositat, en canvi, s'ha reduït gràcies a la mediació i conciliació que és obligatòria amb aquest nou sistema abans d'anar a judici.
Félix Bolaños assegura que el sistema ara és més modern, treu més feina endavant i, a més, és més eficient perquè si abans crear un jutjat costava 600.000 euros, ara crea una plaça als tribunals d'instància, costa 6 vegades manco.
Más juicios, más jueces, menos litigiosidad. La justicia del futuro, evidentemente. Nadie, ni los más inmovilistas, defienden los juzgados unipersonales, porque saben que era el camino directo al colapso absoluto de la justicia. Los tribunales de instancia conseguirán, en primer lugar, una implementación razonable y, en segundo lugar, que haya unas cifras de trabajo, una carga de trabajo razonable de los jueces y magistrados en nuestro país.
El ministre ha anunciat així mateix que enguany es convocaran 500 places de jutges i magistrats i 200 de fiscals.
A les Balears encara no fa un any de la implantació d'aquest sistema. Els primers tribunals d'instàncies van constituir a Inca i a Manacor a l'octubre, mentre que la resta d'òrgans no va ser fins a la data límit del 31 de desembre, creant un caos organitzatiu al que, segons els sindicats, Olivia, han seguit altres.
Sí, Paula Rodríguez, representant de Justícia del CESIF, assegura que la nova organització ha agreujat encara més els problemes endèmics que ja patien els tribunals de les Balears, és a dir, la falta de mitjans i de personal.
Ara mismo tenemos funcionarios que después de más de un mes de haber ocupado un puesto de trabajo todavía no están dotados de equipo informático. Con lo cual, no pueden llevar a cabo ningún trabajo. Entonces, hemos sido capaces de arreglar este problema primitivo de organizarlos internamente, pero nos han aparecido problemas nuevos. Y esto es que es la ley de eficiencia. Lo que busca esta ley es abaratar la justicia. Pues somos conscientes de que a partir de ahora va a ser así.
Comparteix la valoració al jutge de Gà de Palma, Alejandro González Mariscal de Gante, qüestiona les dades, el balanç oferit pel ministre Bolaños i també lamenta que aquest primer any ha estat marcat a les Illes per la manca de recursos i d'inversió.
Hace falta gente en todos los órdenes, prácticamente, porque tenemos un volumen muy elevado de dependencia actualmente. Y porque es que no hemos tenido la inversión correspondiente durante muchos años. Es decir, en el caso de Palma es que a lo largo de los años no se ha hecho la inversión que debía hacerse a medida que se incrementaba la litigiosidad. ¿Esto lo palia un anuncio? No. Un anuncio no palia nada. Un anuncio es una cuestión, pues, de comunicación.
El govern de l'Estat ha elevat a 26 els espanyols morts i a 150 els desapareguts pel doble terratrèmol de la setmana passada a Veneçuela. A més, 11 espanyols més continuen davall les runes. Avui matí ha sortit de l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas un avió amb un equip d'emergència de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional.
El ministre d'Afers Exteriors i la reina Letícia han acomiadat els 90 professionals. Un equip que desplegarà un hospital de campanya per atendre els ferits. A més, el govern espanyol destinarà una nova aportació de 300.000 euros per al transport de material de refugi per a les persones que han perdut casa seva. Segons les autoritats veneçolanes, el balanç provisional supera els 1.900 morts i més de 10.500 ferits.
España, el pueblo español, está al lado del pueblo hermano de Venezuela y lo va a estar tanto tiempo como sea necesario. Lo estuvimos en los primeros momentos con los rescatistas, lo estamos en estos momentos con vosotros. 90 mujeres y hombres que vais a ocuparos de ese hospital de campaña, ese equipo START, que representáis lo mejor de nuestra sanidad y lo mejor de la solidaridad española.
Després de 7 dies, els equips de rescat treballen a contratemps en cerca de vida. Els familiars esperen rebre notícies.
A partir d'avui, les petites compres fetes a plataformes en línia com Shein, Temu o AliExpress tindran un càrrec de com a mínim 3 euros. Es tracta d'una nova taxa impulsada per la Unió Europea per gravar paquets que vinguin de països com la Xina, el Regne Unit o els Estats Units.
L'objectiu és fer front a un comerç electrònic desmesurat i que Brussel·les considera competència deslleial. Assegurar que els paquets també plantegen riscos per als consumidors, per exemple, en matèria de frau o seguretat, perquè no compleixen la normativa europea.
Arribem així a les 2:30, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. Avui comença la prova pilot del govern de reserva de places als autobusos del TIM. Neus Pericàs, bon dia.
Bon dia. De moment només és una prova pilot de la línia 203 que va del Port de Sóller a Palma, passant per Deià i Valldemossa. És una única freqüència diària a les 3 de l'hora baixa i s'espera que així es comencin a resoldre els conflictes per pujar a l'autobús.
L'Ajuntament de Palma continua avançant en el desenvolupament urbanístic de Sunways.
La Junta de Govern ha aprovat avui la constitució de la Junta de Compensació, un tràmit imprescindible per impulsar la construcció de 3.097 habitatges en aquest sector.
A partir del curs que ve ja es podrà obtenir el nou certificat professional de construcció de pedra en sec a la finca de Rassa Bunyola.
Es tracta d'una iniciativa del govern en col·laboració amb la Conselleria d'Educació i Universitats perquè existeixi una formació reglada d'aquesta tècnica que tant marca el paisatge de Mallorca.
Tot d'una en parlem d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues bé, en aquestes hores trobàvem retencions a la via de cintura, sobretot en sentit cap a l'aeroport, que trobàvem en circulació lenta a l'altura del túnel de Gènova i també a la zona de les escoles, des de Sant Dameta fins a la sortida cap a la carretera de Valldemossa. També a l'autopista d'Andratx, en sentit Palma, a l'altura de Bendinat i un poc tard de la incorporació en via de cintura, trobaran petites retencions, igual que a l'entrada de Palma, des de la carretera de Valldemossa i a l'autopista de Llucmajor, a l'altura de l'aeroport, en sentit Creixell. És tot per moment. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. Miguel Hernández, del Control Tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Començant parlant de l'Associació Hotelera d'Alcúdia i Can Pigafort, que preveu una ocupació hotelera de mitjana de més del 90% durant els mesos de juny, juliol i agost. Unes xifres que, per al moment, l'oferta complementària no nota a les seves caixes. Asseguren que, tot i haver-hi visitants, la temporada no acaba d'arrencar i que la despesa mitjana per turista ha baixat.
El president de l'associació, Pablo Riera Marçà, que agrupa un centenar d'hotels i gairebé 30.000 places turístiques, es mostra esperançat per aconseguir les xifres d'ocupació registrades en els darrers 2 anys. Però a la vegada es mostra prudent perquè diu que encara queda disponibilitat d'habitacions.
Debemos seguir atentos y sobre todo atentos en los últimos meses, septiembre, octubre, que es en donde realmente nos jugamos el último pistoletazo y es lo que hace que sea una temporada buena, normal o muy buena.
Això pel que fa a la planta hotelera, mentre que els comerços expliquen que el tot inclòs dels hotels els afecta a l'hora d'obtenir una bona rendibilitat.
L'any passat jo crec que n'hi havia com més gent. No sé si més gent, però que estaven més. Ara la gent gasta molt poc i només remuguen dels preus i això. I jo trob que tampoc no està tancat, saps? Però això és la sensació que nosaltres tenim, que estem més baixeta. Esperam que hi hagi més genteta.
Ara, perquè en aquest mes han vingut els nins i tal, però de turistes no... Tot el món ens diu, proveïdors, repartidors, que està fluixet. Almenys aquí al Cudi. perquè per altres puestos sí es contacta per allí, per Carador i aquestes coses, sí n'hi ha més turistes. Però per aquí no gasten.
No sé, està rara aquesta cosa, però hi ha gent. Ara mateix, per ser juny, principi, jo crec que la temporada està com hauria de ser, en general.
Mentrestant, per prioritzar els residents, avui comença la prova pilot del govern de reserva de places dels autobusos del TIP. Serà la línia 203 que va de Palma al Port de Sóller.
Satisfacció entre els residents que esperaven avui a l'aturada del bus del Port de Sóller per la possibilitat de reservar plaça.
M'apareix molt bona idea, perquè si no, molt de pit te trobes que no hi cap ningú. I ara d'anar dret i tot això.
Sí, vaig més tranquil·la, no he de partir abans de casa meva ni he de passar pena, i és més segur.
De moment només és una prova pilot a la línia 203 del Port de Sóller d'allà a Valldemossa Palma. És en una única freqüència diària a les 3 de l'hora baixa i s'espera que es comencin a resoldre els conflictes per pujar a l'autobús.
Tothom volia entrar primer, no se guardava l'ordre d'arribada i hi havia sempre discussions i problemes.
El xòfer mira, ve que la gent no pot ir de pie i se queden fora. I és una pena, de luego.
La gent que vol anar a fer feina, hi ha dies que no pot anar, d'agafar següent, no arriba.
El año pasado me tuve que quedar, tuve que venir en un taxi porque he atado el trabajo, sí.
Les reserves es poden fer amb la targeta única o intermodal, per telèfon o via telemàtica. El límit és 48 hores abans del servei i es pot cancel·lar fins a 3 hores abans. Lorena del Valle és la directora general de mobilitat.
Per les característiques de la carretera, sobretot entre Dellà i Valldemossa, hem de posar un bus unes determinades característiques en poques places, i hi havia moments que s'omplia. I ara s'ha fet aquesta prova pilot per garantir que aquells usuaris habituals no tinguin problemes per agafar el bus per manca de capacitat.
La prova pilot va acompanyada d'un increment de freqüències a les línies de major demanda, una d'elles la 203. En total s'incorporen 6 busos addicionals que permetran augmentar les freqüències fins al 43%.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
L'Ajuntament de Palma continua avançant en el desenvolupament urbanístic de Songways. La Junta de Govern ha aprovat avui la constitució de la Junta de Compensació, un tràmit imprescindible per impulsar la construcció de 3.097 habitatges en aquest sector.
Segons ha explicat la portaveu municipal Mercedes Celeste, aquest és un nou pas a la tramitació del projecte residencial estratègic de Songways, el més avançat dels 8 que té en marxa el consistori. La Junta de Compensació reunirà els propietaris dels terrenys i serà l'organisme encarregat de gestionar el desenvolupament urbanístic de la zona. Del total d'habitatges previstos, 1.675 tindran un preu limitat.
El projecte residencial estratègic de Songways, el més avançat fins a dia d'avui, contempla en concret la construcció de 3.097 habitatges, dels quals 1.422 seran habitatges lliures i el 1.675 restants seran habitatge a preu limitat.
A més de Songways, Palma tramita 7 projectes residencials estratègics més. Més de la meitat comptaran amb algun tipus de protecció i limitació de preu per ampliar l'oferta d'habitatge assequible a la ciutat.
D'altra banda, el servei de Bici Palma s'ampliaran 16 noves estacions i 150 bicicletes elèctriques. La Junta de Govern també ha aprovat el projecte de la tercera fase d'expansió de la xarxa i la instal·lació dels nous punts començarà de manera immediata.
Les noves estacions entraran en funcionament en les pròximes setmanes i donaran servei a barris com Son Cladera, Son Sardina, Son Fuster, Escoll d'en Rabassa, Ciutat Jardí i Camp Pastilla, entre d'altres. Paral·lelament, l'Ajuntament ja prepara la quarta fase del projecte.
Pel que fa a la següent fase, que serà la fase 4 i que es troba en aquest moment en planificació, suposarà, a més, ampliar la xarxa cap al passeig marítim i cap a la platja de Palma. I es preveuen 18 noves estacions més.
Quan es completin les dues fases, Bici Palma disposarà de 125 estacions i 1.250 bicicletes públiques en funcionament.
Mentrestant, Alcúdia, telèfons mòbils, carteres o claus són alguns dels milers d'objectes perduts que s'acumulen a les dependències de la policia local. A l'estiu, en l'arribada de turistes, la troballa d'objectes es dispara i molts s'hauran de destruir perquè ningú mai no els reclama. Toni Català és el responsable al Departament d'Objectes Perduts de la policia local d'Alcúdia.
El que més arriba són, per part de lo que seria bosses d'equipatges o rinyoneres i tot això, són carteres. Després també mos entren molt de dispositius electrònics. Aquí tenim dispositius mòbils com les tablets, el passaport, i com poden mirar tot això? Tot això són mòbils. És estrany que no vengui més gent a demanar si han trobat el seu mòbil.
2:39, canviem de qüestió. Deia, l'Ajuntament ja ha començat a comprar aigua en camions per garantir el subministrament.
Han de dur 5 o 6 vehicles cisterna al dia per abastir-ne la xarxa municipal, una situació que es repeteix pràcticament cada estiu. El consistori ha recordat a través de les xarxes socials el gran esforç econòmic i logístic que suposa aquesta mesura i ha demanat als ciutadans que facin un ús responsable de l'aigua i que limitin el consum només a les necessitats imprescindibles.
I seguim parlant d'aigua perquè un altre ajuntament, en aquest cas el de Set Salines, està a punt d'acabar les obres del projecte de digitalització de la xarxa municipal. Es tracta d'una actuació estratègica que s'ha desenvolupat al nucli Set Salines i també a la colònia de Sant Jordi amb l'objectiu de fer una gestió més moderna, sostenible i eficient de l'aigua.
El projecte ha disposat d'una inversió d'1,5 milions d'euros finançats amb fons europeus. Per una banda, s'han instal·lat dipòsits reguladors amb una capacitat de fins a 600 metres cúbics, fet que assegura el subministrament d'aigua durant un dia en cas que hi hagi una avaria. Ho explica Guillem Mas, batlle de Set Salines.
Per una banda, gràcies a la subvenció del Consell de Mallorca del Pacte de l'Aigua, varen fer l'autorització i, per altra banda, gràcies a CTS, que també varen destinar a aigua, en el cicle de l'aigua, i la nova subvenció del Pacte de l'Aigua del Consell de Mallorca, farem els dipòsits reguladors de les salines, del nucli de les salines.
Per altra banda, també s'ha digitalitzat el sistema. Ara hi ha sistemes de control i regulació per detectar fuites amb més rapidesa i poder respondre millor davant possibles avaries.
Et mordirà digitalment. Sabrem que hi ha una fuga, serà molt més fàcil trobar la fuga, farem molta més via i això voldrà dir que perdrem menys pressió i menys quantitat d'aigua.
Amb això acaba el procés de modernització del sistema d'aigua del municipi i Mas destaca que aquesta inversió és molt beneficiosa per evitar el malbaratament d'aigua.
I a Calvià, l'Ajuntament ha comprat 11 locals comercials obsolets de Magaluf per tomar-los i fer-hi aparcaments. Es guanyaran així un centenar de places per a turismes i 70 per a bicicletes elèctriques a la zona de Tornava.
L'actuació afecta 11 locals comercials en desús, ubicats en una parcel·la de més de 2.600 metres quadrats. El projecte s'ha duit a terme gràcies a una subvenció de 6 milions d'euros procedents de l'impost de turisme sostenible. Juan Antonio Mengual és el batlle.
La idea és poder-ho esbocar dins el mes de novembre perquè tenim el condicionant de que no podem fer obra durant els mesos d'estiu i ens agradaria, no sé si tindran temps d'acabar-ho, però la idea és tenir-lo llest abans de l'estiu que ve.
El nou espai inclourà 122 places d'aparcament, 72 per bicicletes elèctriques, zones d'ombra, vegetació autòctona i un umbracle fotovoltaic per a l'autoconsum.
Aquest espai també reforçarà el que farem a Torrenova, a la punta de Torrenova, en la qual allà hi haurà un espai de visita i també complementarà aquest espai de visita, aquest pàrquing a la davallada cap a el que serà tot l'espai de l'hotel Teix i tot junt fa un triangle d'espais públics que reforcen una dinàmica que no només són per turistes, sinó sobretot són per residents.
Amb aquesta actuació, l'Ajuntament impulsa el tercer projecte d'esponjament de la legislatura per continuar transformant les zones turístiques de Calvià.
I ho avançaven també en titulars. A partir del curs que ve ja es podrà obtenir el nou certificat professional de construcció de pedra en sec a la finca de Raixa Bunyola. Es tracta d'una iniciativa del govern en col·laboració amb la Conselleria d'Educació i Universitats perquè existeixi una formació reglada d'aquesta tècnica que t'emmarca el paisatge de l'illa.
Serà a partir del dia 1 de setembre que començarà a impartir-se per primera vegada aquest curs de formació professional. S'impartiran 600 hores de pràctica i teoria que es duran a terme a la finca. El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacat també, després de la firma d'aquest acord, la gran importància que això té en l'àmbit educatiu, però també en el cultural.
I ho fem escoltant una antiga reivindicació del sector i sobretot donant la possibilitat de que aquests cursos de formació siguin formació reglada. Hem de tenir en compte que la tècnica de pedra en sec va ser declarada patrimoni immaterial per UNESCO l'any 2018 i que és molt més que una tècnica constructiva, sinó que és part de la nostra identitat, del nostre paisatge, de la nostra cultura.
Per altra banda, el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha volgut enfatitzar que aquest acord és una gran passa per la professionalització del sector i diu que és l'antídot a l'abandonament escolar.
Balears, necessitam més professionalització.
D'aquesta manera, el sector d'esmergers queda professionalitzat amb aquest certificat de professionalitat. Però tenim molts altres àmbits que han de continuar en la professionalització. I la professionalització ve de la mà de la formació professional. És sentidot a l'abandonament escolar.
A aquestes declaracions s'hi ha afegit Lluc Mir, president del Gremi d'Emergers de Mallorca, que creu que és una manera d'aconseguir relleu generacional.
Nosaltres, quan vàrem fundar el Gremi, el que vàrem detectar era una manca de relleu generacional. Per tant, el que feia falta era formació. Les Balears, sobretot Mallorca, és referència internacional en el món de la pedra en sec. Això què vol dir? Que tenim un actiu cultural, un valor. Des del Gremi d'Emergers, molt agraïts, molt contents, expectants, veurement com funciona.
2:45, arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Ja és oficial, Marta Sampas, bon dia.
Bon dia.
Adrián Fuentes és el primer fitxatge del Mallorca per la pròxima temporada, de la qual, a més, ja tenim calendari.
El davanter madrileny és el primer reforç per a Luis García. Adrián Fuentes, de 29 anys, arriba procedent del Còrdoba, també de la segona divisió. Per tant, Adrián signa ara amb el Mallorca, també a segona divisió, per 4 temporades fins al 2030, i el Mallorca pagarà per ell aproximadament uns 3 milions d'euros al conjunt andalús. Fuentes parla dels motius que l'han duit al Mallorca. L'escolta.
El pedazo de club que és, la història que tiene, la estructura que tiene, creo que es un club muy grande en España y así lo ha estado demostrando las últimas campañas y yo creo que eso es motivo más que suficiente para pensarte seriamente que puede ser donde puedas hacerlo bien.
Aquesta temporada va marcar 14 gols en 40 partits amb el Córdoba, en el que era el seu debut a la categoria. Sentim com es defineix.
Yo siempre creo que trato de ser humilde. Me defino como un jugador muy físico, pero que es verdad que con el balón tampoco me atraganto, sino que trato de hacerlo lo mejor posible a nivel técnico dentro de las condiciones que tengo, que yo creo que las que más destacan son las físicas.
Pel que fa al seu nou entrenador, Luis García Fuentes parla així.
Creo que es un entrenador que tiene mucho bagaje, que bueno, es exfutbolista profesional también y sobre todo yo me reflejo mucho en cuanto a lo que conozco de él sobre la temporada pasada, cómo jugaba su equipo, Las Palmas. Creo que es un fútbol muy divertido, muy agresivo, muy alegre y creo que es un buen punto de partida.
Pel que fa al capítol de sortides, ahir 30 de juny varen acabar alguns contractes i sessions. Els jugadors cedits Mateo Josef, Maras Kumbula i Zito Lubumbo tornen als seus equips d'origen. I d'altra banda, veurem quin serà el futur del Vini Salamé, Javi Llebrés i del porter Pichu Cuellar, que queden lliures. I com dèiem, ja hi ha calendari de Lliga. El Mallorca començarà la temporada segona divisió el cap de setmana del 15 d'agost. Serà contra el Valladolid a Son Moix. El primer partit a domicili serà la jornada 2, al camp del Granada, i el darrer partit de Lliga serà contra l'Almeria, també a domicili, el 6 de juny de 2027.
També coneix el seu full de ruta, l'AU d'Eivissa.
L'Eivissa ja sap el seu calendari per a la que serà la quarta temporada de Primera Federació. A més, ha anunciat el tercer fitxatge. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia. Es tracta d'un mig centre amb experiència a les dues darreres temporades a segona divisió. Parlant de Genaro Rodríguez, que arriba de l'Eiria, de la segona portuguesa, però ha jugat també a la divisió de plata a Espanya amb el Córdoba, el Mirandés i el Màlaga, on registra els seus millors números. El pivot sevillà, que també pot jugar de central, va aconseguir l'ascens a segona amb el Màlaga el 2024, així que també té experiència a Primera Federació. El jugador de 28 anys signa per dues temporades. El de Gerena es va formar a les categories inferiors del Sevilla, amb qui va arribar a debutar en l'Europa League en la temporada 19-20, un títol a més que va aconseguir aquella temporada l'equip dirigit per Julen Lopetegui. Aquest darrer curs ha tingut molt protagonisme en la primera part del campionat amb el Leiria, però després, des del febrer, ha sumat menys de 100 minuts. A més, gairebé sempre ha estat utilitzat com a central per Fabio Pereira, el seu darrer entrenador. L'Eivissa ha anunciat la seva incorporació com a migcampista. Veurem on el situa Raúl Jona. Quan el calendari, els Blaucel començaran el darrer cap de setmana d'agost com a visitants a Antequera. El debut a camisa serà una setmana després contra el Rayo Majadahonda, rival també en la darrera jornada de Lliga al maig de l'any que ve. El primer plat fort al seu estadi serà la visita del gran transatlàntic de la categoria, el Reial Saragossa, en la cinquena jornada a darrers de setembre.
Gràcies, Víctor. I a Segona Federació, els quatre equips balears també ja saben el seu full de ruta i tots començaran la temporada jugant a domicili en la primera jornada. Serà el 6 de setembre. L'Atlètic Balears visitarà el Iecla, el Poblense a la Nusia i el Mallorca B jugarà al camp del València a Mestalla i la Penya Esportiva visitarà el Club Deportiva Minera. A més, avui comença ja la campanya d'abonats per l'Atlètic Balears. Els aficionats blanc i blaus ja poden renovar el seu abonament, mentre que les noves altes es podran fer a partir de dia 20 de juliol. Els preus van dels 80 als 155 euros. Pel que fa a la part esportiva, l'entitat blanc i blava ha fitxat el migcampista Pablo Hernández, procedent de l'UCAM Múrcia.
Temps ara pel Mundial. Marta, Espanya cercarà demà bitllet als vuitens de final.
El combinat nacional ja és a Los Angeles, on demà s'enfrontarà a Àustria quan siguin les 9 del vespre en el partit corresponent als 16 de final. Espanya, superada ja la fase de grups, afronta l'hora de la veritat. Sentim la minya mal.
Es un sueño ya estar aquí y vivirlo. Me encanta. Con muchas ganas de que llegue el jueves ya y de ganar. Yo creo que estos tres partidos me lo tomo más como un proceso de estar bien, de ir jugando minutos, de recuperarme y a partir de ahora ya sí que ya está. O sea, se ha acabado, ya voy a darlo al 100% que tenga y a correr todos los balones y a disfrutar.
D'altra banda, Grimaldo, que jugarà amb l'Atlètic de Madrid la pròxima temporada, avisa de la dificultat que tindrà el partit de demà.
Bueno, es que al final en un Mundial cada partido es muy complicado. Ya lo vimos nosotros el primer partido contra Cabo Verde. Creo que cualquier equipo, si no estás al nivel, te puede eliminar. Hay que estar muy centrado y respetar a cualquier rival. Y como tú dices, ayer Alemania y Holanda se eliminaron. Nos ponen alerta a todos, pero ya sabíamos de eso, que es un Mundial y que cada partido es muy complicado.
I qui ja té bitllet per als vuitens són Mèxic, França i Noruega. La selecció mexicana va guanyar per 2-0 a l'Equador. D'aquesta manera, el mallorquí Toni Amor i l'exentrenador mallorquinista Javier Aguirre, amb 4 victòries seguides i 0 gols en contra, cercaran bitllet per als quarts de final contra Anglaterra o la República Democràtica del Congo. França, per la seva banda, es va imposar per 3-0 a Suècia, amb 2 gols d'Mbappé, que ja n'ha fet de 8, un menys que Messi, i s'enfrontarà al Paraguai. I qui també serà als vuitens és Noruega. El davanter Erling Haaland va fer el gol de la victòria al minut 86 contra Costa d'Ivori i jugarà la pròxima ronda contra el Brasil. I per avui, quan siguin les 6 de l'hora baixa, Anglaterra s'enfrontarà a la República Democràtica del Congo, a les 10 del vespre Bèlgica-Senegal i de matinada, a les 2, els Estats Units s'enfrontaran a Bòsnia i Herzegovina.
En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ja coneix el nou format de la Lliga.
I una de les novetats és que hi haurà un torneig d'obertura i un de clausura, el primer de setembre a desembre i el segon de gener a maig. Dues competicions que constaran de 15 partits cadascuna. I a final de temporada es farà un play-off per decidir el campió. I l'altra novetat important és la fusió de la Copa del Rei i la Copa d'Espanya en una sola competició. A més, el Palma ja sap quin serà el seu primer partit. Jugarà a domicili contra l'Indústria Santa Coloma. Serà el dia 13 de setembre. I no deixem el Palma Futsal perquè Miguelín torna al club mallorquí i ho fa per estrenar-se a la banqueta. El que ha estat el millor jugador de futbol sala de les Illes, defensant l'escut del Palma 4 temporades, també el del Pozo i també el de la selecció espanyola, entre d'altres, torna ara als seus orígens, torna al Fisiomedia i ho fa per formar part del cos tècnic de l'equip juvenil de Divisió d'Honor. A més, assumirà també la direcció de l'Escola de Tecnificació de la Fundació Miquel Jaume. Sentim el que ha dit avui matí Miguelín.
Placer para mí poder estar aquí, en la que fue mi casa durante 4 años, y ojalá que sean muchos años más y estemos hablando que los próximos años me pueda convertir, como ya ha dicho José, lo que pueda ser hoy Marlon y, por supuesto, Vadillo, ¿no? El mejor entrenador del mundo.
En tennis, Jaume Munar jugarà la segona ronda de Wimbledon.
El centenyiner número 44 del rànquing va donar la sorpresa guanyant a l'argentí Francisco Cerundolo per 6-1, 6-4 i 6-3. Munar es va desfer així del número 21 de l'ATP, que a més recentment havia guanyat el torneig de Queens. Serà la cinquena vegada que Munar jugui la segona ronda del Gran Slam britànic. Serà demà contra precisament el britànic Jacob Fairley. Cercarà Munar bitllet pels 16 de final.
Gràcies, Marta. Fins aquí la informació esportiva. Fem una petita pausa i tornem amb tota la cultura.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Una Nadala, i no, no ens hem equivocat. En plena onada de calor, avui parlem de Betlems, o millor dit, d'un Betlem, el de la Sang. Considerat el naixement napolità més antic en ús d'Europa, a partir d'avui mostra la seva millor cara gràcies a un intens procés de restauració. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Oferint una imatge que feia més de 10 anys que no es veia.
Sí, poc abans de Nadal es va poder mostrar una primera fase, les figures del naixement ja restaurades, però no ha estat fins ara que les 31 peces que el conformen, catalogades com a bé d'interès cultural, llueixen amb tota la seva esplendor i potser, el que ha costat més, amb una certa harmonia. Luisa García és restauradora i coordinadora d'aquest projecte.
Como tiene tantas intervenciones, tantas piezas diferentes de distintas épocas y algunas un estado de conservación muy diverso, algunas muy deterioradas, otras mejor conservadas, pues conseguir una intervención que diera pues, una visión estética y armónica equilibrada, yo creo que ha sido el objetivo de todos y un poco lo que más nos ha, bueno, pues nos ha costado.
Amb obres del segle XIV al segle XVIII, la recuperació ha estat una feina intensa i també el compliment d'un compromís del Consell de Mallorca que hi ha destinat 400.000 euros. Llorenç Galmés, el president del Consell.
Quan nosaltres vàrem arribar a la nostra institució l'any 2023, ens vàrem trobar amb un Betlem de la Sang degradat, en molt mal estat, tapat amb un llençol i que feia molts anys que se xerrava de la restauració, però que ningú havia estat capaç d'impulsar definitivament el procés de restauració.
El Betlem té un valor patrimonial i artístic inqüestionable, però és també, juntament amb el Crist, un element de devoció i litúrgic importantíssim. Les espelmes tornaran ben prest a formar part del seu paisatge, però a partir d'ara el fum ja no malmetrà aquests elements, perquè igual que passa amb els que es posen al Crist, els ciris del Betlem també seran ecològics. Això vol dir de flama i sense fum. Ho explicava Lluc Riera, prior de l'Església.
Aquí posarem això, també. Perquè la gent vol encendre devocionalment, com ho deia molt bé, i per tant necessita visibilitzar i concretitzar, però sempre posarem que defensi el que és la restauració.
I avui sembla que juguem a despistar perquè sonen els pianos i no és divendres els que ens anuncien la renovació de cartellera, perquè avui, Sandra, hi ha una estrena destacada.
Sí, és dimecres, però de ben segur retornarà a batre tots els rècords la pel·lícula que s'estrena avui, parlant de Minions i Monsters.
Hollywood, las nuevas estrellas de la gran pantalla han transformado la industria cinematográfica para siempre.
Sembla que sempre hi ha espai per una nova pel·lícula d'aquests animalons grocs. En aquest lliurament, a banda de fer-ho passar d'allò més bé als més petits de la casa, els Minions ens donen una lliçó sobre l'inici del cinema. Des de Buster Keaton a Harold Lloyd, sense oblidar Chaplin. Veurem si segueix l'estela de les anteriors i es confirma com la franquícia animada més taquillera de la història.
I si teniu entrades per veure Pablo Alborán a Palma, ja deveu estar al cas que finalment, i després de dos canvis d'ubicació, l'actuació tindrà lloc a Son Fusteret.
Tot això després que en principi estigués prevista a la plaça de Toros, després al Velòdrom, però en fi, malgrat els canvis, totes les entrades encara són vàlides i per cert encara n'hi ha. El concert, que serà 11 de juliol a les 9:30 del vespre, com dèiem, a Son Fusteret, Alborán presentarà els temes de Quilòmetre Zero, el seu darrer treball.
acabam amb un comiat, el de Víctor Willy, cantant principal i coautor dels grans èxits dels Village People, que ha mort als 74 anys.
Èxits com aquest que escoltam, o com Go West o In the Navy, pels drets de les quals va lluitar als tribunals durant anys després que deixés el grup i iniciés una carrera en solitari que no va acabar de funcionar. El 2017 va tornar a la formació i la seva darrera aparició pública va ser l'any passat, quan el grup va cantar en un míting previ a la investidura de Trump. Nascut a Texas, fill d'un predicador baptista, la seva veu va vendre més de 100 milions de discos i encara fa ballar a mig món.
I quan arribem a les 3 és moment, ja ho sabeu, per repassar les notícies més destacades d'aquest dimecres 1 de juliol. L'actualitat avui inclou un greu accident laboral que ha tingut lloc a Eivissa a causa d'una explosió de gas en una casa a Cala Molí, a Sant Josep. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Dos homes han resultat ferits. Un està en estat crític i ha ingressat a l'hospital a l'UCI de l'Hospital Can Mises. L'altre, de 26 anys, està ferit lleu i en observació. La deflagració ha corregut al voltant de les 11 del matí durant una operació de càrrega de gas a un habitatge unifamiliar ubicat al carrer de Dalt, a Cala Molí. La Guàrdia Civil ja investiga les circumstàncies d'aquesta explosió.
Notícia destacada d'aquest 1 de juliol, jornada que dona el sus a una de les operacions sortida de l'estiu d'aquí a diumenge. Es preveuen prop de 8.000 moviments als aeroports de les illes.
Més de la meitat es faran durant el cap de setmana. En concret, dissabte serà el dia amb més operacions. N'hi haurà 1.681. La xifra total, però, des d'avui fins dimecres, és menor que la de l'any passat. Durant els mateixos dies, el nombre total de sortides i arribades fou de 8.139, 300 vols més que enguany. El descens més significatiu es produeix divendres.
Coincidint amb l'operació sortida, avui acaba la rebaixa de l'IVA dels carburants, que passarà del 10 al 21%.
Un canvi en els imposts que no es notarà de cop, però, a la butxaca dels ciutadans, ja que el Consell de Ministres va aprovar dilluns un nou paquet de mesures amb descomptes per als carburants.
Fa un parell de dies vaig passar per aquí i ha pujat una barbaritat.
És preocupant que pugi tant la gasolina, però, bueno, suposo que qualsevol dia s'estabilitzarà una altra vegada.
Parlant de mobilitat a Mallorca, avui comença la prova pilot del govern de reserva de places als autobusos del TIP.
De moment, només és una prova pilot a la línia 203, que va del port de Sóller a Palma, passant per Deià i Valldemossa, en una única freqüència diària i a les 3 de l'hora baixa. S'espera que així es comenci a resoldre els conflictes per pujar a l'autobús.
Més de 1.500 places turístiques han desaparegut dels nuclis urbans de Menorca des del 2023. El Consell vol recuperar aquests habitatges turístics per a un ús residencial.
Entre 2015 i 2022, el nombre de places de lloguer turístic a Menorca va passar de 21.000 a més de 30.300 i va assolir així un màxim històric. Des de 2023, però, aquesta tendència s'ha invertit. La contenció en zones aptes i l'aposta pel decreixement turístic dins els pobles ha permès reduir-les fins a prop de 29.000. Núria Torrent és consellera insular d'Ordenació Territorial i Turística.
En total, són més de 1.500 places turístiques que han desaparegut de dins els nuclis urbans. Una actuació que té com a objectiu prioritari afavorir que els habitatges recuperin el seu ús residencial.
I Educació culpabilitza la LOMLOE de la davallada en el nombre d'aprovats en la selectivitat.
El percentatge d'aprovats a les proves d'accés a la universitat d'enguany s'ha situat en el 89%, que és gairebé 3 punts per davall de l'any passat. Les assignatures amb les notes més baixes han estat Matemàtiques 2, Ciències Generals i Física. El conseller Antoni Vera apunta a l'impacte dels nous currículums impulsats per l'anterior govern i derivats de la LOMLOE.
A partir d'ara, nosaltres farem feina per revertir aquesta situació. Aquests resultats sí que seran, els posarem a damunt la taula a totes les meses d'educació, perquè crec que han de fer una valoració en conjunt i una reflexió en conjunt de què és on podem millorar, però, evidentment, han de millorar els resultats.
3:04, és tot de moment. Les notícies tornen puntuals al